I el Naturalment arriba també al tram final del Sempre amb tu d'aquest dimarts. Avui amb nosaltres estan l'Eli Bonfill i l'Aurora Requena. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal? Com va anar el Nadal? Com va anar Sant Esteve ahir dilluns?
Bé? Bé, una mica com cada any, no? Nosaltres sempre fem
rodolant una mica, però bueno.
Sí. Bueno, esteu recuperades una mica dels apans nadalencs o no?
Sí.
Sí?
Preparades pels següents.
Sí, home, sona en família i mira, no és fàcil de portar això. Amb els amics seria pitjor, dic.
Seria pitjor, no? Parlàvem de que la setmana passada vam tindre un regal amb les flors de Posidònia al nostre litoral i aquesta setmana, abans ja de que arribin els carters reials aquí al nostre municipi, anem a parlar d'un tresor, però un tresor que tenim al Delta de l'Ebre. Diríem que és un musclo, i entre cometes ho dic, gegant i que és únic a la Mediterrània. Entre cometes, eh?
Sí, visualment sembla un musclo gegant. De fet, hi ha un... no sé si era penso que la televisió espanyola, una notícia que va sortir fa anys en aquests programes de les tardes, que treuen moltes notícies alhora, on anunciaven que algú havia trobat un musclo gegant. I era com la supernotícia i resulta que era una nacra.
Doncs de les nacres avui en volem parlar aquí al Naturalment. Qui més qui menys n'haurà sentit a parlar de les nacres, de la nacra, però abans dèiem com un musclo gegant, però d'un musclo podríem dir que no té res més que la forma, no comparteix res més.
Exacte, ni tan sols el gènere, ni família, ni res, no som pròxims, simplement el que tenen en comú és que són mol·luscs bivalves, que tenen dos valves, dos closques, i que aparentment ho sembla, però no ho és, ni tan sols en l'hàbitat.
La diferència és que, evidentment, els musclos que pensem nosaltres, aquests que són els que mengem, són d'unes dimensions petites, 10 centímetres màxim, eh? Penso en la dimensió màxima. Poden ser molt petits o molt grans. I aquests, qui
fins
més,
a un
menys,
metre poden fer aquestes.
Hem de començar a fer pams aquí, eh? Ja no ens serveix fer-ho amb els dits. Clar, parlem d'una espècie que, a part, com dèiem, és endèmica aquí a la mar Mediterrània, igual que la Posidònia. De fet, és el mol·lusc bivalve més gran que existeix.
A la Mediterrània sí, i és un dels més grans que podem trobar al món, no? I això és el que el fa especial.
I ara aquí ve la curiositat, perquè els musclos... I poso aquesta comparativa perquè la gent no hi pensi, no? Duren un any de vida. Si no es moren abans, que també amb tot el tema que hi ha en els vivers de musclos, això tampoc entrarem ara a debatre, però en un any els recolecten i ens els mengem. Aquelles nacres poden arribar a viure 20 anys, diuen.
Sí, és aquesta és la seva fragilitat, no? Que és una espècie molt longeva, que pot viure molts anys, no? I que a més té una funció molt important a l'ecosistema, perquè us heu d'imaginar que això és com una superdepuradora, perquè els bivalves s'alimenten filtrant aigua i retenint el plàncton i els nutrients que ells els interessa de l'aigua. Uh-huh. I la nacra té una capacitat de filtrar increïble, pot filtrar, penso que eren uns 10 litres al dia o una cosa així.
Tremendo.
És com una depuradora que està netejant l'aigua constantment.
I com a curiositat hem de dir que, a diferència del musclo que nosaltres ens mengem, la nacra no és comestible.
No. No ho hem provat, eh? Ho prometem que això no ens ho han explicat, perquè ara ja fa temps que està protegida i que no es pot agafar, però bueno, abans se n'agafaven moltes. I pues, llavors, clar, com que sempre provem tot el que hi ha a la mar, a veure si hi ha sort i està bo, doncs també ho vam provar i ens va explicar un dia fa anys un home que no, que allò estava molt agri, que no estava bo i que sí que hi havia una part, però vamos, que era com que havia estat un mini trosset que, bueno, mira, potser no estava malo del tot. O sigui que no té cap gust gastronòmic.
No té un valor gastronòmic afegit, no?
Si fos bo per menjar ja no en quedaria ni una, sí. I per sort encara en tenim bastantes.
En parlarem després sobre diguem-ne, si encaixeixen una espècie comuna al nostre fons marí, si comença a ser una espècie amenaçada o no, i quins són els factors que ho poden propiciar. Però abans de tot això, dèiem, no és comestible, però sí que al final, diguem-ne, que permet que quedin, diguem-ne, aquesta funció no comestible, que es pugui mantindre molts més anys en els ecosistemes marins. Dèiem, a la introducció, és el tresor del Delta de l'Ebre, i és que és on possiblement hi ha més població de la Mediterrània, o almenys del litoral català.
Del litoral català, seguríssim. I ara mateix, els últims estudis que s'han fet, els últims recomptes que s'han fet, diuen que o és la població mundial més gran o la segona. Estan així amb Grècia, que és l'altre lloc d'Europa, que fins ara es pensava que era el lloc on hi havia més concentració. I s'ha vist que aquí a la badia dels Alfacs, a Sant Carles de la Ràpita, doncs hi ha una concentració brutal, que a més no sabem com la gent no s'havia fixat fins ara.
A més, parlem de la badia dels Alfacs, una badia que no és que sigui massa gran i que la seva fondària tampoc és que sigui especialment fonda.
Clar, i a més, això és la gràcia d'aquestes nacres. I és el que les fa diferents, a més, de les nacres que trobem a la resta de llocs, que a la badia dels Alfacs no estan a més d'un metre de fondària. Totes les trobes per sota d'un metre de fondària. En canvi, a les inversions que fem per la resta de llocs, la nacra sempre està a partir de 3
sí,
o 4 3 metres.
Sí, perquè pot arribar, em sembla, fins als 50 o 60 metres de profunditat, depèn de la zona.
Exacte.
Tot i que sempre és amb fongs sorrencs. Això és la característica principal, perquè hi ha una part de la nacra que sempre està, podríem dir, enclavada, submergida,
clar,
i amb una posició vertical. Per què aquesta posició no plana?
Clar, és que tu la comparaves al principi una mica amb el musclo, i és veritat que el musclo sempre pensem que està a la roca i és molt en el que s'enganxa.
Bueno, diem el musclo perquè pensem
perquè
en mol·luscs.
Perquè s'assembla, no? Tens tota la raó.
Tenint
en compte que aquí no tenim imatge per ensenyar, és la millor imatge que podies fer, aquesta comparativa. Però això, viu enterrada, va? Una mica dins de la sorra. Llavors necessita... O sigui, són en aquests medis en els que viu, perquè no se podria enganxar bé a la roca. A més, és un cent tan gran. Necessita tenir una part clavada, vale? per poder sobreviure. Llavors, un terç, més o menys, de la dimensió de la nacra és la que està enterrada, i després té, igual que el musclo, té aquests pelillos, no? aquests pelets amb els que s'enganxa a lo que troba, als grans de sorra, o a lo que pot trobar una mica que està dins de la sorra, i amb això és amb lo que s'enganxa. Perquè, clar, viu a zones on hi ha certa corrent, però com que no es mou, necessita aquesta certa corrent on hi ha el menjar, no? Que ja filtra. Llavors necessita tenir, aguantar-se, no? Bé, per a poder filtrar.
Per tant, parlaríem que les dues closques, per dir-ho així, té una sèrie de filets, una sèrie de petits...
És com efectivament com els de musclo, quan estàs netejant, el que sempre hi ha aquesta part que fas així amb el ganivet.
Sí, no?
Ostres, aquests filets, no? Que és com una seda, no? Pues és igual, funciona igual, a més, també és super resistent i també li surt la part de, diguem-ne, la part de, si és com un triangle, no? Aquesta nacra, doncs a la part de la punta del triangle. És d'allà d'on li surt i amb el que s'enganxa.
De fet, d'aquests pèls es feia, que se'n diuen biso, es feia una seda que durant molt de temps va ser més preuada que la seda,
el
valor que tenia.
Mar.
Exacte. I només ho sabien filar molt poques dones, i ara mateix només queda un grup de dones, que penso que és a Sardenya, que saben filar. És com una relíquia d'aquest coneixement,
una
no? que s'està perdent.
Una cosa molt autòctona.
Sí, era més valorat que els fils d'or, per exemple.
Déu-n'hi-do. Hem de dir que les nacres estan ubicades, a més, a part de l'abadia del Fangar,
dels Alfacs,
que ja té una singularitat especial, i anava a dir, quan pugem de la badia del Fangar ens trobem les praderies de Posidina de la Cala, i és un lloc on habitualment s'hi troben nacres, en praderies de Posidònia, entremig d'allà, que en parlem la passada setmana, entremig d'allà s'hi troben nacres, justament.
Sí, viu molt associada als prats de Posidònia. Normalment la trobes com en zones exposades del prat o als límits del prat, no? O si està enmig del prat, està en un lloc en què sobresurt una miqueta, no allà enmig del mogolló de fulles, normalment.
I hem de dir, és una espècie que és hermafrodita.
Sí.
És curiós.
Pues sí, no? Perquè a vegades no t'imagines ni tan sols que un musclo o una nacra.
Sí,
no? Sí, però efectivament pot canviar de sexe al llarg de la seva vida.
Sí, i a més això normalment... si no m'equivoco, la reproducció la fa sobre els mesos d'estiu, no? No sé si és per la temperatura que li propicia més fàcilment fer la, el canvi de sexe.
Sí, la temperatura és un desencadenant de la reproducció a moltíssimes espècies marines.
I dèiem, bé, abans apuntàvem, és una espècie que n'hi ha molta població, és una espècie que n'hi ha menys de la que n'hi hauria d'haver. Com està la situació, la població actual de les nacres? Almenys aquí a casa nostra, dèiem, ne tenim molta. Per tant, això és bona senyal. Però en conjunt, s'ha vist afectada? Més per curiositat, més per altres coses? Com està la població?
Mira, és una espècie que està catalogada, està protegida, com hem comentat abans, està catalogada com a vulnerable, segons les llistes de conservació de la natura més importants del món. I ara mateix està en estat d'alerta i segurament en breu, si poden, li canviaran la categoria segur, perquè ens han trobat amb un episodi de mortalitat molt bèstia a la llarga del Mediterrani. En el cas de l'estat espanyol, les alarmes han començat a saltar al sud d'Espanya, tota la zona d'Almeria, Màlaga, Granada, Múrcia, tota la zona sud, en què s'estan trobant amb moltíssimes morts de nacres i t'estic parlant no de que han trobat algunes, sinó de, hi ha llocs en què ha sigut quasi el 100% de la població de nacres mortes. Que això és una cosa molt curiosa. La nacra morta no vol dir que estigui suelta i les trobin a la platja, sinó que a vegades morta es queda clavada allà i simplement et dones compte que tu quan passes a prop la nacra normalment es tancaria, perquè dins heu d'imaginar que té com una mena de berberecho gegant. Hi ha l'animal, la nacra només és la cobertura que protegeix l'animal. I tu quan passes bussejant a propet, el que fa és que tanca les closques i s'amaga dins. Si passes bussejant i veus que no es tanca res, és que el bitxo, encara que estigui allà clavat, està mort. I s'han trobat amb això, amb quantitats superbèsties, en llocs del 90-100% de mortalitat. I a més és molt curiós perquè hi ha dos tipus de nacres. La més comuna, que és la Pinna nobilis, que és la que coneix la majoria de bussejadors, però després hi ha una altra, que és la Pinna rudis, que també nosaltres aquí també la trobem, que estan barrejades moltes vegades. I s'està trobant que estan mortes les Pinna nobilis, però no les Pinna rudis. I això encara és més curiós, no? Perquè...
I les dues diríem que són endèmiques d'aquí.
Sí, a més viuen, comparteixen hàbitat i manera de sobreviure. I es creu que la mortalitat es deu a una bactèria i no sabem per què. Sembla que la bactèria només està afectant a una de les dues espècies, que encara és més estrany.
Per tant, per un costat podríem parlar d'aquesta qüestió. Parlaríem també de la contaminació, que entenc que també hi pot afectar al seu ecosistema. La pesca, l'arrossegament pot ser un dels temes, justament, perquè al final també és el que pot afectar. La possible també desaparició de praderies de Posidònia, un dels hàbitats que tenen també és evident. I també m'apuntava en fer a curiositat, diu, les àncores dels vaixells.
Clar.
Si fondegem i...
Clar,
ens l'emportem pel mig.
Claro, o fondeges malament i no, l'àncora no es queda ben clavada i la vas arrossegant, o amb les cadenes, no? També a vegades tires l'ancla i la cadena va arrossegant al voltant mentre el barco, pel que sigui, gira, no? I llavors aquesta cadena va arrossegant al fons. Això és mortal tant per les praderies com per la nacra, perquè a més molts cops a vegades te la trobes la nacra quan estàs bussejant, te la trobes que està com mig tombada pel que sigui, però potser una mica temporal o el que sigui, i la intentes tornar a clavar i normalment no, allò no sobreviu, val? O sigui que un cop s'ha desclavat, diguem-ne, no? Com comentàvem que viu allà clavada en la sorra, s'ha desclavat, el més normal és que després no hi visqui, llavors s'ha de tenir molta cura, però qualsevol cosa que la desmunti ja potser fa que es mori. Llavors, les àncores és una de les coses que més les afecten.
Ara estava investigant una mica per saber també què és el que hi ha més enllà dels nostres límits, i justament hi ha una preocupació interessant a Eivissa, doncs, perquè aquest passat octubre, doncs, es va començar una investigació científica per descobrir el perquè de la gran població de nacres mortes obertes, com molt bé explicaves, Eli, amb aquesta separació, podríem dir, quan ens mengem els musclos i té aquesta separació, doncs així, però totalment morta, perquè no feia cap mena de reacció quan passaven els bussejadors. Es van trobar una gran quantitat d'aquests moluscos, doncs, amb les buits de dins, també, i per tant això tant experts, biòlegs, bussejadors, tot el sector científic està investigant també una mica el per què del tot plegat en aquesta espècie, que, com comentàvem, parlàvem de vulnerable, que podria transformar-se aviat en amenaçada i entrar doncs, en aquesta llista d'espècies també podríem dir de protegides, i per tant és bo tenir una molt bona població a casa nostra, però també preocupa que creuant a l'endavant al nostre litoral tinguéssim aquesta molta mortaldat sense tampoc trobar si és una qüestió més de una qüestió humana, una qüestió, com apuntàvem, d'algun bacteri que pugui ser causant algun patogen que sigui causant de la seva mort, o bé, en fi, que ve així imposat per la pròpia natura.
Sí, a més, a Balears és molt preocupant perquè ells tenen el Parc Natural de Cabrera, on hi ha una concentració molt gran de nacres també, i que en principi estaven en molt bon estat de salut, i just el grup de recerca que està treballant amb elles des de l'IMEDEA, que és un centre de recerca al CSIC, des de l'IEO, estan molt preocupats per aquest tema, no? Perquè era un dels valors, no?, naturals d'allà, que eren com més significatius, i clar, fa por que pot passar amb això.
Sí, de moment esperem que ho hem els dits, a casa nostra es pugui conservar, que la gent també tingui consciència, això és important, i que la població almenys es pugui anar reproduint. Penseu que hem parlat que poden viure 20 anys.
Sí, sí.
Té la marinera.
Clar, això vol dir que és un bitxo que li costa molt també créixer, no? I llavors, fins que tornem a tenir individus grans, costarà molt de temps, no? Per tant, és important que hi hagi varietat de població.
Un tresor el que tenim aquí a casa nostra, i no de cofre i dins amb coses. Sí, però no són comestibles. Les nacres que tenim justament a l'abadia dels Alfacs, a Sant Carles de la Ràpita, que també s'estenen a la resta del nostre litoral. Avui hem volgut parlar d'això en el darrer naturalment d'aquest 2016, és moment ja de, per vosaltres també, donar el bon any nou als nostres oients, i ens retrobarem l'any vinent amb moltes més qüestions. Un 2017 que hi ha científicament parlant interessant que pugui passar així a primeres?
Doncs per començar,
has d'estar la wishlist, la llista de desitjos.
Home, nosaltres esperem trobar fruits de Posidònia. Això ja estaria...
I que vingueu tots.
Molt bé, ens apuntem. Aurora, Eli, molt bon any nou, feliç 2017. Ens retrobem d'entrada d'any, doncs seguim parlant de qüestions del medi ambient aquí, naturalment, a la Cala Ràdio. Moltes gràcies.
A tu.
A vosaltres. Adéu.